Tot anirà bé, amb Toni Marín. I són les 4 i 6 minuts, i ho dèiem avui en començar el nostre programa, no? Que fem un cop d'ull per la finestra i veiem aquest sol, no? Aquesta proximitat de l'estiu, que un li ve de gust el, no sé, que arribi demà, apropar-se a la platgeta a fer un vermut, no, senyor Nadal?
I tant.
Bona tarda,
sí, sí.
Com està?
Realment, en molt pocs dies ha canviat el panorama ambiental, no? I el paisatge ha canviat, llueix més, tot és més transparent, han desaparegut les pluges, que potser tornaran i no estarà malament que tornin, però tenim uns dies d'una gran transparència i efectivament és dels primers dies que podem anar sense una jaqueta a sobre de l'americana o del jersei o del que sigui, i podem començar a pensar en la platja i els estius i...
Oh, que bé.
I totes aquestes coses.
Ja va bé, que... ja va bé trobar arguments,
que ajuden,
oi,
sí,
que agafar-se una mica. Senyor Nadal, li deia ara fa un moment, de manera privada, però li vaig a repetir públicament. No sé què passa, que quan em trobo amb una persona que fa temps que no està en política, la veig millor, el veig més jove, el veig més relaxat, el veig més tranquil. Com està?
Estic bé, però tinc 13 anys més de quan vaig plegar del Parlament, i en tinc 25 més de quan vaig plegar d'alcalde, i en tinc no sé quants més de quan vaig plegar de conseller. O sigui que sóc més gran de lo que era.
Podríem dir allò de... Sembla que va ser ahir, no? Perquè...
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Vostè no, és d'aquelles persones que ha viscut la política molt, molt en primera persona, en primera línia, i
durant
la cara... Durant molts anys.
Durant molts anys, sí.
Arriba un punt que un s'acostuma a l'adéu a tot això?
Sí, no hi ha cap problema, és a dir que si tu tens... Clar, jo vaig començar a fer d'alcalde sense deixar de fer classes a l'Autònoma i pensant que en seria només 4 anys.
Ja veu.
I quan ja em portava 8 vaig començar a dir que els alcaldes francesos en portaven 30. I et vas acomodant a una situació en la que la continuïtat també és un valor, i si tens majories sòlides i la gent et vota i t'acompanya, doncs no passa res. Ara, és clar, després de 33 anys actiu en política, mirar-te les coses des d'una altra òptica, des d'una altra perspectiva, no diré des de la barrera, perquè no m'agrada dir-ho així, però sense responsabilitats directes, és tot molt més lleuger, no? Et permet respirar i segurament dormir tantes o més hores de les que el cos et demana, cosa que no sempre passava.
Clar. Senyor Nadal, m'ha fet gràcia perquè quan preparàvem l'entrevista m'he retrobat amb un concepte que jo li dic de debò m'havia oblidat, no? Que allò del govern del Dragon Khan. M'ha fet molta gràcia, perquè efectivament en aquell moment, quan estem parlant del govern tripartit, no? Els governs tripartit, perquè en van ser dos, no?
Sí.
I efectivament el Dragon Khan, i el Dragon Khan, i el Dragon Khan. El Dragon Khan a dia d'avui sembla Disney, no?
No. El que va passar amb els dos governs de progrés, que l'oposició va intentar menystenir-los, desprestigiar-los i fer córrer les imatges aquestes del caos, del Dragon Khan i tot això, és que allò al costat del que estem vivint en la política catalana actualment són uns cavallitos de fira de poble que són molt respectables i a vegades estèticament millors, eh?
És exactament el
però
que li estava dient.
Però uns cavallitos.
Sí, Disney, per això li deia, sí. Disney, no? Efectivament, el nostre concepte de l'escàndol ha variat substancialment en els últims anys, no?
Totalment. I ara estem davant d'escàndols i circumstàncies continuades que deixen tot allò molt petit.
Què li ha passat a la política, senyor Nadal?
Jo no ho sé. Jo crec que s'ha produït això. He vist avui un llibre del que ahir em parlava una politòloga, la Gemma Ubasart, que és la cartelització de la política i dels partits. És a dir, a la que tot es bloqueja en un espai tancat, en la que es professionalitza la vida política, en la que arriben a la política activa i representativa persones que no han fet res més a la seva vida mai, i que s'acostumen a viure amb uns sous que no trobarien a la vida civil, tot això s'espatlla bastant. Em sembla a mi.
Yeah. Doncs déu-n'hi-do. És una mala peça al taler, aquesta, no?
Bé, no sé, no. Cal, efectivament, molts mecanismes de regeneració democràtica, de control, de canvi, però de recuperació de l'eficàcia, de l'eficiència, de l'agilitat. Vinc d'un dinar amb exalcaldes en el que el tema dominant era la pèrdua d'eficàcia de l'administració per les traves administratives que es troben els ajuntaments a l'hora de prendre decisions i executar-les.
Ja.
Hi havia un punt d'espontaneïtat directa, de dir, s'ha de fer això, va, vinga, fem-ho, i de necessarietat immediata i de convenciment en els tècnics, de dir, escolta, tramita això de pressa perquè això és urgent. I ara el sentit de l'urgència ha desaparegut del mapa i fins i tot el sentit del servei públic s'ha diluït o s'ha esbravat, simplement, i potser les coses s'han posat al seu lloc, però jo vinc d'una generació d'alcaldes que, si arribàvem a casa abans de les 11 de la nit, ens semblava que escatimàvem hores al nostre servei públic al que estàvem compromesos, perquè el munt de problemes que s'apilonaven damunt de la taula era enorme, i perquè, a més, predicàvem i practicàvem que s'havia de sortir dels despatxos. No caigueu a la temptació de tancar-vos en els despatxos i de fer només gestió. Surt al carrer i escolta el que diu la gent. Entra en els bars i para l'orella. I tot això...
Miri, potser cal més sortir al carrer i mirar menys Twitter, no?
Home, i tant, però això...
És que hi ha gent que confon una cosa amb l'altra.
Sí, però és que Twitter no és la vida quotidiana. En tot cas, Twitter pot ser la vida quotidiana d'alguns trolls o de... En fi, d'aquesta cosa de píndola ocorrent, a vegades agressiva i altres vegades no, però que té, sovint no té res a veure amb la realitat.
Clar.
Realitat quotidiana, no? Aquí
no, recordo una conversa fa no massa amb un polític en privat, que sí. Jo li deia, dic, un lloc meravellós en el que haurien d'anar tots els polítics és el Pipicant, no? Dic, és un lloc molt democràtic en el que hi ha molta gent que l'única cosa que tenen en comú és que tenen gos, i que l'han de treure a aquella hora, amb la qual cosa, com van passant els dies, efectivament, comences a parlar amb aquella gent i te'n trobes de tot, te'n trobes d'esquerres, de dretes, de nacionalistes, d'independentistes, de que no ho són, en fi, de tot. I és un molt bon lloc per escoltar, perquè Twitter al final, i això segurament és una mica el que ens passa a tots, o no, vas a buscar la informació a la que hi confies, a la que hi creus, no? Vas a retroalimentar-te a tu mateix, no?
Sí, a més, s'empara l'anonimat, et trobes amb coses molt sorprenents, tendències que semblen dominants i que, si fas un bon balanç amb una enquesta al públic, doncs resulta que tenen una incidència mínima, i confondre Twitter amb la realitat és el que ha portat molts polítics a confondre la seva pròpia projecció política.
Ja. Li puc preguntar d'actualitat? Sí, no?
Què hi farem?
Home, és que ho dic perquè tenim el que tenim.
Sí.
Ara tenim tot el tema aquest de l'espionatge. L'altre dia, seguint aquesta mateixa cadena, Fernando San Agustín, un exagent del CSIC, com vostè deu saber, deia que tots els governs espien. Tots els governs espien, senyor Nadal.
Jo crec que l'espionatge, més enllà del que veiem a les pel·lícules, era una professió establerta. Hi havia fons reservats, hi havia secrets d'estat, hi havia protecció de dades. Al final, les coses... No sé si s'han de fer o no s'han de fer. El que passa que si es fan, s'han de fer bé. Per això hi ha tanta gent que, mig en broma, mig en sèrio, diuen, home, algunes feines no has de deixar que te les facin no sé qui a la cantonada, encarregues al Mossad, que potser t'ho farà millor, no? Fes un punt de broma, però...
Per dir,
si fos veritat i inevitable que tots els governs del món espiïn, i és veritat que hi ha com a mínim algun miler de persones d'una vintena d'estats de la Unió Europea que han sigut objecte d'espionatge per part dels seus estats. Per tant, ara, també hauríem d'entendre que el mal de mucho no tenim per què convertir-lo en una pràctica, i en aquest sentit, fi, jo crec que topem el principi de la transparència amb el principi de la prudència. Clar, ahir, per exemple, que va haver-hi la Comissió de Secrets Oficials, un polític basc del Partit Nacionalista Basc va sortir dient: no, aquestes coses no s'expliquen i jo no les explicaré. I al costat d'algun polític català que va explicar, va cantar el que no està escrit sobre el que s'havia dit allà dintre, als ulls de segons qui té més sentit d'estat aquell polític basc que diu ho sé però callaré, que aquell polític no sé què que ho explica tot. Ara, això...
I des del seu punt de vista, quin té més sentit d'estat? Qui dels dos?
Jo crec que... En fi, les coses no estan fetes per la seva explotació en la més immediata circumstància. Per tant, tu tens la informació, l'assumeixes, la digereixes, la comparteixes amb els teus dirigents i prens un determini d'acció, el que sigui, fins i tot legal o judicial. No cal respondre a sangs calentes, no cal alimentar l'espiral de la informació per la informació. Administra-ho, ja t'ho han donat, i per cert, naturalment, avui dia Vox té una informació que no havia tingut mai a la vida. És a dir que, en fi, no deixa de ser que, en fi, la igualtat per tothom genera circumstàncies que convidarien a reclamar una certa desigualtat, cosa que no és veritat, no? Però, en fi...
S'ha referit tres vegades, des que ha començat, o ha utilitzat tres vegades la paraula transparència. Jo he repetit, em disculparan els oients, perquè he repetit més d'una vegada una frase que m'ha cridat molt l'atenció fa poc d'en Francesc Torralba, quan diu fins a quin grau de transparència estem preparats per suportar, no? Quan demanem transparència, en realitat sabem el que estem dient? En realitat volem aquesta transparència? I en realitat ens la poden donar?
Jo crec que la transparència l'hem de situar en el terreny de l'ús que fa el poder de les dades que controla i en el terreny del control de la despesa pública. Jo no vull que se'n despullin públicament i m'ensenyin totes les vergonyes, no cal. En tinc prou amb què m'assegurin que els mecanismes per gastar els diners que em cobren dels meus impostos es gasten adequadament i allà on toca, i sense cap trampa pel mig. La transparència per mi és això, és a dir, la immediatesa, la resposta, no cal allò, un despullament, un escanejat social que t'ho ensenyi tot, perquè a més, no és veritat, la societat no està en aquesta disposició. Si és veritat que Pegasus escolta converses de tota mena, a hores d'ara és veritat que hi ha moltes vides privades que pengen d'un fil de qui vulgui utilitzar o no aquesta informació.
Clar.
I això, què vols que et digui? És fins i tot un atemptat a la llibertat individual.
Yeah. Canvio d'assumpte, perquè portem molta estona parlant, sí, d'això. Continua vostè sent, aquesta frase, un socialista sense partit?
Exactament, sóc això. És a dir, quan a mi la gent em pregunta què sóc, jo dic sóc socialista, i ho sóc perquè la ideologia està per sobre dels partits. Jo ara no sóc de cap partit, però segueixo pensant que el socialisme, que la socialdemocràcia, que una certa idea de la justícia, de la igualtat, de la justícia social, és vàlida per governar els afers col·lectius. Ara, si a la... immediatament fem una segona pregunta, em diuen: així és vostè, a qui vota? La meva temptació és no votar. La meva temptació és votar en blanc. La meva temptació és votar nul. La meva situació és que no sé qui votar. I tinc més que mai per triar, i més que mai no trobo res que m'engresqui.
I com s'ho explica?
No ho sé, no, tampoc no ho he pensat, potser és culpa meva, no? Vés a saber. Això sí que... un es fa gran, i a mesura que es fa gran es torna més escèptic, i es mira les coses amb més distància, i diu: home, escolta, doncs, què vols que et digui? Ara, és a dir, la temptació de no votar jo la superaré pel compromís que tinc amb el sistema democràtic. I el que jo demano és una regeneració democràtica, i que la pèrdua de valors democràtics sigui superada per una actitud proactiva de la societat a favor d'aquests valors democràtics, i que, és a dir, el creixement de l'extrema dreta al món, Trump, per exemple, o Europa, Le Pen, per exemple, o molts altres, esclar, no es pot combatre amb fórmules complexes quan la ideologia de l'extrema dreta està sustentada en fórmules supersimples. L'extrema dreta no presenta solucions. T'assenyala el problema i es posa al teu costat. I, bueno, però i com ho arreglaries, això de que tu consideres que ets discriminat respecte a uns altres que han arribat més tard que tu i que sembla que tenen més drets que tu? Ah, no ho sé. Llavors, és a dir, la frontera entre la democràcia en sentit estricte i el salt cap a una posició d'extrema dreta xenòfoba a vegades és imperceptible. Escolta, cuidado. És a dir, l'extrema dreta és capaç de fer formulacions simples per engrescar la gent. Que no te roben lo que es tuyo, que no sé què. I tu, davant d'això, no pots dir, farem que una política de renda redistributiva i la política fiscal de l'Estat permeti crear salaris socials. S'ha acabat, no t'han entès. I un t'està dient, es roben el pa dels teus fills, i tu li estàs dient que faràs no sé què.
Però fixis, convertint absolutament la reflexió, la pregunta és, aquest tipus de discurs, aquestes frases curtes, impactants, que connecten efectivament amb sentiments molt, ho sento, ignorantment primaris...
I a flor de pell, sí.
I a flor de pell, això no és patrimoni exclusiu de l'extrema dreta.
No. Però ha arribat un moment en què l'extrema dreta ho ha sapigut fer amb impunitat, l'extrema esquerra ha quedat residual i el centre dret i el centre esquerra és incapaç de fer formulacions simples i entenedores.
Doncs quin panorama.
Bueno, no ho sé, o...
Déu-n'hi-do, eh? Tu te'n parlava últimament de que la democràcia perilla.
Aquest és un tema, i per això jo he esmentat, doncs, el reforçament, la defensa dels valors democràtics i la demostració que en un sistema democràtic vivim més lliurement que en un sistema no democràtic.
Home, aquest tipus d'afirmacions també són frases curtes, eh?
Sí.
Vull dir, simplement quan fem un cop d'ull al que és el panorama internacional, vols dir, bueno, doncs potser no tenim la millor de les democràcies,
sí,
però
sí.
Entre moltes altres opcions, jo, aquí tampoc s'està tan malament, no? Molt
Exactament.
Millorable, clarament molt millorable, no?
Sí, no, va, finalment, fins i tot per aquells que pregonen i prediquen l'apocalipsi, el caos final, i si mirem el món en la seva globalitat, som uns absoluts privilegiats.
Sí, sí.
En el seu conjunt, dins d'aquest món de privilegi, hi ha gent que ho passa molt malament? Segur que sí.
Clar.
Ara, la manera de passar-ho malament l'any 2022 és diferent de la manera de passar-ho malament de fa 50 anys, i és diferent també de la manera de passar-ho malament de l'any 2022 a un país africà o asiàtic.
Ja, clar. Ens en venen moltes coses a la vegada, no? Perquè d'una banda avui llegia aquesta resolució del Tribunal Suprem americà amb el tema de l'avortament, que posava en perill també el matrimoni homosexual i de més. Ho dic perquè efectivament pensem que a vegades s'assoleixen els drets,
sí,
i després es fa marxa enrere, no?
Sí.
El món s'està escrivint cada dia i estem tenint molta...
Sí, a vegades en pensem que hi ha avenços que són irreversibles
i no és veritat.
I aquesta reforma ha vingut per quedar-se i resulta que un cop de vent
sí.
Se l'emporta per davant i tornes a la casella de sortida.
Sí, certament. Escolti'm, per què molesta tant la paraula diàleg des del seu punt de vista?
La veritat és que no ho sé. Suposo que perquè hi ha qui creu que el diàleg es farà el que sigui, eh?
Sí, sí.
Amb cartes marcades, i que el diàleg és una excusa de mal pagador, i que per fer un diàleg fructífer s'ha de fer en termes d'igualtat absoluta i que aquesta igualtat no existeix. Això val per la política i per la política de Catalunya respecte a Espanya, però val per qualsevol altra cosa. És a dir, diàleg entre iguals sí, diàleg d'un superior amb un inferior és molt complicat, a no ser que el superior sigui capaç de deixar de banda tots els mecanismes de poder que té per fotre't i es posi en peu d'igualtat amb tu mateix. Si no, diàleg per què, no?
Hi ha algú que se'n recordi el federalisme a aquestes alçades?
Jo crec que no gaire, i jo vaig publicar l'any 2017 un llibre que va tenir una certa sortida durant el primer mig any, però que al final no va acabar de fer fortuna del tot, que es titulava Catalunya mirall trencat, en el que hi havia, i encara hi ha naturalment, una frase que diu: només hi ha una cosa més impossible que la independència de Catalunya, que és impossible, coma, que és l'Espanya federal.
Això no ho he acabat d'entendre mai. No és la primera vegada que ho escolto, si dit així, però no ho he acabat d'entendre. Per què?
No, jo tampoc no ho entenc. Jo ho afirmo.
Ho dic, però fixis.
A veure, primer, jo crec que la independència de Catalunya és impossible. Ho crec honestament. Una altra cosa és si jo hagués de dir si m'agradaria o no m'agradaria. Una vegada el Raimon Obiols va dir: si em pregunta si apretant un piu i fent un clic pogués aconseguir que Catalunya fos independent, ja li contesto que sí. Però com que sé que això no va així, per força he de fer un discurs una mica més complicat.
Això ho va dir Raimon Obiols?
Va dir,
no ho sabia.
A partir d'això, home, tot grinyola molt, i jo crec que en l'actual correlació de forces, amb una societat dividida, no fracturada, dividida, entre els partidaris de la independència i els partidaris de no tocar les coses, i en una societat subordinada en molts aspectes, i en una societat en la que Catalunya a cada bugada ja ha anat perdent un llençol i Espanya a cada bugada ha posat un llençol a sobre, en l'economia madrilenya, en l'economia de l'Estat, en les infraestructures, etc. La independència de Catalunya, jo dic, és impossible. Però, com que tot i que l'òrgan de govern del PSOE és el Comitè Federal, el PSOE no hi ha cap federalista, l'única força política que potser podria interpretar una certa aproximació a l'Espanya federal la nega en la seva pràctica política quotidiana. Per tant, jo crec que el federalisme, que és una idea que, per exemple, Pasqual Maragall havia defensat molt a fons i que parlava d'això, l'Espanya composta i diferents maneres d'entendre la societat, etc., té tan pocs adeptes que converteix ja no el diàleg entre independentistes i unionistes a escala Catalunya-Estat, sinó el diàleg entre no independentistes catalans sincerament federalistes i l'aparell de l'Estat, és un diàleg impossible.
Doncs déu-n'hi-do quin panorama, no?
Bueno, no ho sé.
Déu-n'hi-do quin panorama. En fi, ara que feia referència a Pasqual Maragall, ahir es va presentar el llibre Maragall i el govern de la Generalitat, les polítiques del canvi.
Ahir el van presentar a Figueres.
A Figueres, sí, perdó. Com recorda tot allò?
Bé, esclar, els que van participar en aquest acte o uns dies abans a la presentació que van fer a Girona o a Vilafranca del Penedès, recordàvem que va ser un moment de molta efervescència, de canvi de paradigma, de noves polítiques, de noves polítiques atrevides, i que a més van ser la resposta que el país necessitava davant d'un canvi radical, que era que el país va passar de 5 a 6 milions d'habitants, o no ho recordo ben bé, no? Però fi que va créixer 1 milió d'habitants. Ahir l'exalcalde de Figueres, que presentava l'acte, va dir: jo, respecte a aquests 7 anys de governs progressistes, puc dir que en vam treure un cap nou, 3 escoles noves, un institut nou, una presó, no sé què i no sé què. I bueno, jo vaig dir, això aplicat a tot Catalunya, són 500 escoles, 5 presons, 7 hospitals, 30 CAPs, 50 comissaries de Mossos d'Esquadra, etc, etc. I tot això no és pas per dir que calgui un argument quantitatiu per defensar les polítiques del canvi que es van practicar de l'any 2003 al 2010, però simplement és el punt de partida per no menys tenir una època política en la que, a part de canviar les hegemonies, van canviar l'ordre de prioritats de les polítiques. I una prova en seria la llei de barris i tot el que va representar en els barris de un centenar de municipis de Catalunya.
És interessant perquè si ens dediquéssim a fer un cop d'ull a les portades d'aquells dies, ens adonaríem de com han canviat les coses, no?
Bueno, però per això quan em preguntaves el tema del Dragon Khan, jo t'he dit, a la vista del que ha anat passant després,
sí.
Això és un joc de molt poques taules, eh?
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Senyor Nadal, hem d'anar acabant. No sap el greu que em sap, perquè jo m'ho estic passant bomba.
Jo també.
Hauria de tornar més per aquí. Em sembla que té un pis aquí prop.
Sí, m'ha dit.
Escolti'm, hem de posar les agendes en comú. I em fa gràcia perquè fa 4 dies va venir el seu germà, també.
Molt bé.
M'imagino que allà les converses, més que familiars, són literàries, pràcticament, últimament, bueno, no?
No, les converses ara són molt familiars i molt concentrades en una colla entre fills i nets dels meus pares i besnets que s'acosta a les 70 persones.
D'un-hi-do.
I això, alguna vegada, alguns intenten reconstruir-ho i reunir-ho, però cada vegada es fa més difícil i cada vegada les famílies nuclears dels diferents germans van agafant protagonisme per damunt del nucli originari en el que ja no hi ha els dos, pare i mare, que eren els que feien d'aglutinant del macrogrup.
Uh-huh.
El macrogrup ha perdut la capçalera i ara, en fi, hi ha algun nostàlgic que encara ho vol mantenir, però la realitat ens porta cap a un altre terreny.
És gairebé el que passa amb tot, no?
Sí, passa tot arreu i amb tothom. Sí.
Avui, per acabar, miri, una escena que sabia que la volia comentar en algun moment del programa, jo crec que és ara. Avui m'ha tocat, de veritat, l'Elsa Artadi, quan he vist que deia adéu, no? Primer, perquè saber dir adéu, l'altre dia en parlàvem aquí al programa, no és fàcil, malgrat estiguis obligat per la raó que sigui,
sí.
Jo li desitjo des d'aquí, ara ho parlàvem, tot el millor a Elsa Artadi, que és que fa 15 dies vam estar el dia de Sant Jordi xerrant una bona estona. Sap el que m'ha agradat, això? Que estem tan al mig de li tu això i els altres, i si són indepes o no, la Colau, el Collboni, el no sé què, que avui tothom s'ha posat a parlar-li a la persona. I probablement ens tocaria una mica més, això, no? És a dir...
Jo crec que això ha passat perquè l'Elsa Artadi ha fet una cosa que no és gaire freqüent, que és que finalment quan s'hi ha vist empesa per les raons que siguin,
que sí.
Que són del tot respectables, ho ha fet radicalment. S'ha tirat sense paracaigudes. En tot cas, té un paracaigudes familiar, no? Però ho deixo tot. Tot vol dir tot? Què vol dir tot? Perquè, mira, el dinar en el que jo estava, hi havia la presidenta del Parlament que venia del plenari en el qual l'Elsa Artadi renunciava a tot. Diu, bueno, però què vol dir a tot? Diu, tot. Deixa l'acte de diputat, deixa l'Ajuntament, deixa el partit, ho deixa tot. Diu, ho deixo tot i me'n vaig a casa. I quan una persona fa això, i per tant es despulla de tot el que ha estat condicionant-la durant tot el temps que ha estat a l'escena política, la gent tendeix a valorar el que queda. I, efectivament, queda la persona. Si ja li has tret el partit, si li has tret l'acte de diputat, si li has tret la regidoria de l'Ajuntament, si ja no ets cap de l'oposició o ja no ets el regidor de que més mana de Junts dins de l'Ajuntament de Barcelona, i has estat consellera, i has pogut ser i no has volgut ser vicepresidenta d'un govern i ha sigut portaveu del teu grup parlamentari al Parlament i de cop i volta dius adéu-siau, me'n vaig, tot i que 15 dies abans hagis dit la meva prioritat és l'Ajuntament de Barcelona, amb silenci i respecte.
I tant que sí. I el que estava pensant, que ara que s'ha tret totes aquestes motxilles del damunt, no sé quan li costarà, però hi haurà un moment en què se sentirà tan bé.
Segur.
Se sentirà molt bé,
segur.
Senyor Nadal, un plaer fantàstic. Gràcies per haver vingut avui al nostre programa.
Molt bé.
Moltíssimes
encantat
gràcies,
i molt content, perquè, a més, encara que no tingui per què formar part del guió d'aquesta entrevista, i sigui quina sigui l'evolució que faci el mitjà, jo sóc un intermitent però fervent oient de Ràdio Estel.
De fet, se m'ha queixat una mica abans.
No, t'ho començaré dient al revés.
A veure.
Bona música, ben triada, programes de cançó francesa o de cançó italiana, que no sé si se segueixen fent, però que anant al cotxe de tant en tant dius, mira que bé, tu, cançó italiana. I durant tota una hora, i al costat d'això, doncs, home, jo si a les 7 del matí agafo el cotxe i em surt el rosari dels seminaristes, busco una altra emissora, perquè Santa Maria i Déu vos guardi, no, en fi. Però a mi, per exemple, o les laudes o les vespres de Montserrat m'agraden.
Doncs tot això ho té.
Exactament.
Sí. I el tot anirà bé. És aquest programa que li dona una miqueta d'optimisme per
perfecte
si el dia té un mal dia.
I una guspira,
Ha estat un plaer, senyor Nadal.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Anem a fer una petita pausa. I ara, quan tornem, fixi's qui hi ara. Ara hi havia el nostre filòsof de capçalera. Anem a parlar de l'èxit. Anem a parlar del que significa tenir èxit. Justament amb això, que ahir em sembla que era, llegia a Twitter a un senyor que deia vam renunciar amb la meva dona a viure a Barcelona guanyant un sou brutal,
bo,
important, bo. Ara vivim a un poble amb la vida molt tranquil·la, vaig a buscar cada dia els meus fills i tinc temps per jugar i preparar-los el menjar.
Bueno.
Per mi això és l'èxit, era el que deia ell. No? M'ha cridat molt l'atenció. Senyor Nadal, gràcies.
Moltes gràcies.
Una pausa, tornem ara mateix.
Ràdio Estel.